Doncs apa, que busquem dies mundials, dies internacionals. Avui és el Dia Mundial de la Pasta. Ja saps aquest element, ara que parlàvem d'alimentació, que tant agrada als més petits de casa i que moltes vegades et soluciona un dinar o un sopar. Però avui també és el Dia Internacional de l'Artista, el Dia Mundial del Karate i el Dia Mundial de la Òpera. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts avui, 25 d'octubre del 2022, hores d'ara, amb 22 graus clavats a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica avui amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També farem una ullada a la darrera hora informativa. Parlarem del món immobiliari amb l'Antonio Gausí, des de Game Immobiliària. I ens visitarà avui l'Antonieta Marvà per parlar d'una nova desfilada. Ja saps que amb l'Antonieta, escolta, desfilades i sempre per una bona causa. Doncs avui ens n'explicarà una altra, però que a més on es realitzarà i com es realitzarà, això és novetat. Estaran al descans del partit del Força Lleida al Barris Nord, aquest proper divendres. Per tant, vaja, cronòmetre en mà. Ara ens ho explicaran, d'aquí uns minuts ens ho explicaran, però ja et dic jo, cronòmetre en mà, perquè aquí sí que hi ha uns minuts molt concrets, però que darrere de tota aquesta desfilada tot anirà en benefici d'una associació que, vaja, per desgràcia és necessària. T'ho explicaré d'aquí uns minuts, abans d'arribar a la una. A partir de la una parlem de gastronomia, ja saps, amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, i a partir de dos quarts de dues, doncs la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però ara sí, ja que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bueno, 22 graus hores d'ara, mínima...
22,3,
mira.
Ja ha pujat mentre parlaves.
A veure, pensa que...
Que avui estem en ascens de les temperatures,
sí.
Contundent.
Hores d'ara s'està produint l'eclipsi solar, però només és un 10%. Torno a insistir, igual que ho vam fer amb el Ramon Drudis, amb el nostre astrònom, que no mireu directament al sol, però ni parlar-ne, perquè vull dir un 10% és no res. És millor buscar-ho per internet i seguir-ho, que la gent que té eines ben fetes. Però bueno, què està passant ara? Fins a les 12:35, o sigui que està a punt d'acabar. Vull dir, l'eclipsi tampoc farà que baixi massa la temperatura, ni molt menys.
No,
no.
Sí que recordo fa molts anys, no sé ja quin
un
any, que
total,
sí que va baixar les temperatures, però un eclipsi molt més contundent,
total,
més gran.
Clar, un eclipsi total sí que és...
Més del 50% del sol,
sí, doncs sí.
Podria fer baixar anecdòticament.
Armando, temperatura pues, mínima d'avui 14, segueix
sí.
Per sobre de l'habitual, eh?
Recordem que la mitjana d'octubre és de 10,2, i enguany només el primer dia ha estat per sota, 7,5. Des de llavors, el dia següent 2, i els darrers dies hem tingut 17, 16 de mínima, que són mínimes d'un mes de juliol normalet.
Sí.
Imagina't. En les mínimes, estem fins al dia d'avui amb l'octubre més càlid, i sembla que acabarà així. De fet, l'alçada del sol d'avui és idèntica a la del 17 de febrer. Jo he anat a mirar quines temperatures van tenir 17 de febrer d'enguany, i clar, la mínima era de 4,5, avui hem tingut 14, gairebé 10 graus més, i la màxima de 22, que és la que fa ara, però n'hi ha perspectives, n'hi ha previsions que indiquen que avui, demà i demà passat, tindrem una punta de calor fora d'època, fora un ascens de temperatures desmesurat, que no es notaria tant a l'Alt Pirineu, 20, 22, 24 graus, però a la meitat sud de Lleida, pues, avui podríem fregar els 27, 28, em costa molt de creure, 29, i demà i demà passat, bueno, les previsions senyalen 29, 30, però és que no ha passat mai, em costa de creure, perquè cal tenir en compte que els 30 graus, o els 29, o els 28 d'ara, no són com els de maig.
Clar.
El primer dia de 30 graus va ser el 10 de maig, però allí el dia és molt llarg i tenim moltes hores per damunt de qualsevol llindar de temperatura. I ara, pues, claro, les nits són més llargues i l'ambient és més fresc. És a dir, la temperatura mitjana horària seria més baixa la d'ara que no la del mes de maig,
clar,
a igualtat de temperatura.
Clar, clar, clar.
Però bueno, durant les poques hores que duri la caloreta, entre la 1 i les 5 de la tarda, pues, tindrem temperatures per damunt de 25 graus. Estem visquint, pues, el mes d'octubre més càlid, i la perspectiva és que continua així, tot i que a partir de divendres, dissabte, n'hi hauria una lleugera davallada de temperatures, però dins d'un ambient assolellat, tot i sempre amb alguns núvols a primera hora de la mañana, i després, durant el dia, pues, fent resol núvols alts, sense precipitacions en tota la setmana.
Bueno.
Sembla que n'hi ha una perspectiva, és que fins i tot el pont no faria tanta calor com ara a les hores centrals, dient-lo de calor, perquè encara podem continuar de màniga curta amb una jaqueta a primera hora i després res, pues, fins més enllà. De fet, les previsions que han sortit avui fins al dia 21 de novembre
a veure,
donarien temperatures sempre per damunt de lo normal molt, molt importants, és a dir, de 3 a 6 graus aquesta setmana i les darreres setmanes de novembre de 1 a 3 graus per sobre de la mitjana.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que continuaríem dins d'un ambient tranquil. Però hem de recordar que a la plana de Lleida, en qualsevol moment que afluixi una mica, es formaran boirines,
clar,
alguna boira matinal. És a dir, la plana de Lleida no és la més afavorida a mesura que avança el calendari.
Clar, clar, això totalment d'acord. De totes maneres, amb aquesta previsió a llarg termini, que és complicada,
sí,
Armando,
sí, sí,
veus alguna precipitació o no?
No.
No.
No, però segur que...
Segur que n'hi haurà, suposo.
Que n'hi haurà, evidentment, perquè la fiabilitat és bona una setmana, però ja més, les altres setmanes és només a dia d'avui. Cada dia se tiren a la papelera, com diu, i se tornen a refer de 2 a 4 vegades les previsions.
Sí, però,
perquè
que...
l'aire té una mobilitat tan extraordinària, però de moment indiquen molta estabilitat.
Però fa falta aigua, Armando.
Però és que el temps no compta con les nostres necessitats.
No, ja ho sé. No t'ho dic, no t'ho demando.
No, ja ho sé.
Però vull dir que les reserves
sí,
hídriques també
estan
excessivament baixes, però molt
sí,
baixes.
Sí, sí. Bueno, n'hi ha previsions, altres previsions que ja s'han fet fa dies, que donaven un mes de novembre plujós.
Bueno.
Tant les americanes com les europees donaven en la façana mediterrània plujós.
Bueno, doncs veurem si arriben aquestes
però,
pluges.
Però, clar, aquestes tenen... El problema de les que avancen mesos per endavant és que la fiabilitat no és molt alta.
Correcte.
Hem d'anar mirant dia a dia.
Armando, tornem a parlar divendres i ja em diràs si em poso...
A veure, divendres com ha anat la calorada.
No, i a veure si em poso màniga curta per la castanyada de dilluns. Ja m'ho diràs llavors,
eh? Sí, pues, almenys, bueno, si és per la nit, potser ja no tant.
No, home, ja
però
ho
sé, durant
ja
el dia, pues sí. Molt bé.
Armando, cuida't. Bona
setmana. Adéu.
Bé, ens en riem, però déu-n'hi-do aquestes anomalies tèrmiques. Va, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de la xarxa viària lleidatana, les obres per millorar l'estabilitat d'un talús a la carretera C13, a tocar de la Font de les Bagasses, entre el Pallars Jussà i la Noguera, obliga a fer talls intermitents en tots dos sentits de la circulació. Es dona pas cada hora a partir de les 8:30 durant 15 minuts i es tanca la carretera en els 45 minuts següents. Els talls són de dilluns a divendres fins a 4:45 de la tarda. Aquests horaris s'han intentat adequar al pas del transport públic i del transport escolar. Els treballs consisteixen en el sanejament del talús i la instal·lació de barreres dinàmiques de 5 o 7 metres d'alçada, segons el tram. El pressupost és de prop de 850.000 euros i el termini d'execució és de 3 mesos. Per tant, no estaran els 3 mesos amb aquesta cadència del pas, però que si has de passar per aquest punt, per la C13, per aquest punt, doncs que vagis amb molt temps, que vagis amb molt temps, perquè hi ha aquestes retencions interessants. També el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat per 1,19 milions d'euros, IVA inclòs, el contracte per redactar el projecte de condicionament i millora de la Nacional 230 en el tram que discorre entre la boca nord del túnel Joan Carles I i el municipi de Viella. El projecte preveu l'ampliació de la calçada en aquest tram de 6 quilòmetres i també s'estudiarà la possibilitat d'implantar carrils addicionals d'avançament amb l'objectiu de millorar la seguretat a la carretera. El projecte s'emmarca dins l'agenda d'actuacions previstes per millorar la Nacional 230 entre Almenar i la frontera francesa, presentat el setembre passat pel Ministeri de Transports. Des d'Almenar fins a la frontera francesa hi ha una pila de quilòmetres per arreglar que, si anem al ritme que anem actual, tenint en compte que la gent tingui fills als 30 anys, podem passar 4 generacions tranquil·lament, 120 anys, que no estarà feta. I quan estarà feta, el tram que ja hi ha fet ara, que és el de l'aeroport, ja s'haurà hagut de refer, parxejar, aixecar i tornar-lo a fer no sé quantes vegades. De veritat, si al final ens ho creiem de que volem fer aquest, aquesta carretera, arreglar-la des de Lleida fins a França, passant per Viella, el que és la Nacional 230, que es noti de veritat que ho volen fer. Perquè el que denoten les actuacions fins ara és que no hi ha cap mena d'interès per fer-ho. Cap mena. Perquè d'Alfarràs amunt, durant uns quants quilòmetres, és una zona relativament plana i fàcil de seguir fent l'autovia. I no s'ha fet res. Escolta, amb altres comunitats veïnes, pràcticament et pots anar a França passant per autovia. I si no està tota feta, està en obres. És que aquí estem a Alfarràs. D'Alfarràs a França. És que, aviam, lo dels 120 anys, t'ho he dit com a broma, si vols. Però poca broma, que si anem amb aquest ritme, potser sí que arribarem amb aquests anys. En fi, que no hi ha voluntat. Almenys és el que es percep. Almenys és el que es percep. Obrim plana local, a la ciutat de Lleida. Un grup de persones ha ocupat, amb K, l'antiga fàbrica de galetes Virgínies, un immoble abandonat situat al carrer Pintor García La Molla del barri de Pardinyes, que va tancar les seves portes a començaments del 2019. El president de l'organització de veïns de Pardinyes, Joan Torné, va denunciar la nova ocupació al regidor Ignasi Amor per tal de fer coneixedora la situació a la paeria. Curiosament, vaja, la paeria, que té tantes orelles a tot arreu, no se n'havia assabentat. Curiós, eh? Home, si t'arriba algun procés d'empadronament amb aquesta adreça, doncs podries sospitar que desconec si ho han fet. Però vaja. A més, el president veïnal va lamentar que va avisar que es podia donar un cas d'ocupació, ja que és un immoble de fàcil accés. Per la seva banda, la paeria va assenyalar que en aquest espai només els consta que hi ha una llicència en curs per a construir-hi una residència geriàtrica. Home, paeria, jo entenc que et vulguis treure el problema de sobre. Però que l'excusa és que només ens costa que hi ha una llicència en curs per construir una residència geriàtrica, no treu que pugui estar ocupada. És que els ocupes no en demanen cap de llicència. Per tant, és normal que no et consti Ajuntament de Lleida. És que és normal. Tot i això, des de la paeria diuen que es demanarà una inspecció a la Guàrdia Urbana per comprovar la situació actual del magatzem i, a més, també avisaran els serveis socials de la ciutat per si fos necessari la seva intervenció. En fi, el tema dels ocupes, afavorit per segons quines decisions de l'Ajuntament de Lleida, la veritat és que no fomenta pas ni que hi hagi, doncs, bon ambient a les comunitats que ho pateixin, ni et sents emparat per la institució més propera, la que sempre han proclamat que és la més propera al ciutadà, com és l'Ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Lleida. En fi, canviem de tema, perquè en un altre ordre de coses, l'Associació Amics de la Seu Vella prepara el Dia de la Seu Vella 2022. Ahir en parlàvem amb el seu president, amb el Joan Ramon González. Ja saps que tindrà lloc aquest proper diumenge i enguany té un caràcter especial, ja que coincideix amb el 50 aniversari de l'entitat. S'han programat diferents activitats, com ara el concurs de pintura, la missa, cant de corals, una recreació històrica, a més d'una exposició de vehicles històrics, un mercat, tallers i jocs infantils, entre altres. També s'homenatjarà la geganta Mora Reina Zobeida pels seus 70 anys. Els actes previs arrencaran avui mateix, i entre aquests destaquen la commemoració dels 700 anys de la institució reial del comtat de la Ribagorça i la conferència sobre la campana Mònica, que recentment ha tornat al monument. Divendres es lliuraran els guardons de la Seu Vella. El president de l'associació, Joan Ramon González, i col·laborador d'aquesta casa, explica el que et deia ara, que el Dia de la Seu Vella coincideix enguany amb la commemoració d'aquests 50 anys de l'entitat.
De commemorar el 50 aniversari sempre bueno, és un referent dintre de lo que seria lo que és la cronologia d'una associació, de la vida d'una persona o d'una entitat. I el dia de la Sovella, bàsicament, pues, per això ens ha fet gràcia aquesta felicitació a la Sovella. És a dir, que una mica el guinyo, podríem dir, la coqueta de l'UIC FM és felicitar amb una geganta que fa 70 anys, el de 150, en aquest cas. L'acte en general del dia de la Sovella no és especialment destacat, perquè és quasi bé com el que fem sempre, l'únic que hem recuperat. Sí que farem diverses activitats i sí que ja anunciarem que a l'abril-maig sí que farem un acte especial del 50 aniversari.
Doncs dia de la Sovella aquest diumenge i properament, d'aquí uns mesos, aquesta commemoració del 50 aniversari de l'associació Amics de la Sovella de Lleida. Parlant també de patrimoni, en aquest cas museístic, si vols, t'explico que el Museu Municipal de Llívia, a la Cerdanya, podrà aprofundir l'evolució que ha tingut la medicina, els medicaments i les tècniques i coneixements dels professionals de farmàcia al llarg del temps. Tot plegat gràcies a una donació de més de 1.500 objectes provinents de l'antiga farmàcia Amat de Sant Quirze del Vallès i de la farmàcia Estrella, que estava situada al carrer Ferran de Barcelona. Els fons rebuts estan datats entre finals del segle XIX i fins a mitjans del segle XX, fet que permet contrastar-los amb els de la farmàcia Esteve, que són anteriors a aquestes i que actualment representa un dels principals reclams d'aquest equipament. El director del Museu de Llívia, Gerard Cunill, ens explica que els fons rebuts permeten explicar aquesta evolució històrica en el món de la farmàcia.
Volem explicar, doncs, la farmàcia, no?, i l'evolució, doncs, de la medicina, dels medicaments, de les tècniques, no?, del coneixement dels farmacèutics, i per tant, doncs, l'adquisició de nous fons ens permet això, no?, ampliar el relat, sobretot de forma cronològica, endinsant-nos més, doncs, cap al segle XX, que és el que representen, doncs, aquestes farmàcies, no?
L'objectiu és situar-se com a referent dins l'àmbit de la disciplina farmacèutica. I acabem amb una notícia econòmica. Els ingressos de l'Agència Tributària van créixer a la província de Lleida un 11,1% fins als 800 milions d'euros els 8 primers mesos de l'any, en una evolució gairebé similar a l'ocorreguda entre el gener i l'agost del 2021 respecte a l'any 2020, que va estar marcat pel confinament per la pandèmia del coronavirus. Les dades que ha facilitat l'Agència Tributària revelen que aquest creixement fins al mes d'agost dels ingressos es deu bàsicament a l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'IRPF, que van augmentar un 25,1% fins a arribar als 428 milions d'euros. Per tant, impostos en paguem. Ara falta que les institucions els facin anar com cal.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que és el moment en el que ja saps que parlem del món immobiliari, que és un món molt més extens del que ens podem imaginar els que no hi entenem, i per això nosaltres, doncs, en parlem amb un expert, amb l'Antonio Gausí, que el trobes a Game Immobiliària, que ens acompanyen des de fa unes setmanes per parlar del món immobiliari, però a més, doncs, des de diferents vessants, des d'una consultoria, des d'una immobiliària, des d'una promotora. També saps que tenen el departament de sènior, que ja vam explicar, i ho tornarem a explicar en algun proper programa, doncs, tot el que fan en aquest departament, i la constructora. Els trobes a Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta, a internet, a gameimmobiliaria.es, i des d'allí, doncs, també la sortida de les xarxes socials. I escolta, si no et vols complicar, una trucada sempre és molt més ràpida i fàcil. La 973-2300-66. 973-2300-66. Tu fas una primera trucada i tranquil·la i tranquil, que et tractaran de manera personalitzada, que al final és el que busquem, eh? Antonio Gausí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Escolta, que més d'un dia hem parlat de temes de rehabilitacions, però ho hem parlat per sobre, i hem rebut algun missatge, el que ens explica que, pues, escolta, que tenen una casa, que la volen rehabilitar, però que no saben per on començar. I escolta, sí, què et sembla si avui parlem d'una rehabilitació pas a pas des de zero fins al final i sobretot que no tinguem sorpreses pressupostàries, eh?
Sí. En definitiva, esto es lo más importante, ¿eh?
Sí.
Porque si no, siempre acaban igual las reformas o las rehabilitaciones, es decir, una rehabilitación de un edificio o una reforma de una vivienda o de una casa, ¿eh? Para uso particular. Lo más importante siempre es tener la idea clara de la distribución que voy a la que quiero conseguir y cuál todo el modificado que quiero hacer dentro de mi vivienda. Entonces, una vez tengo la idea muy clara, yo voy a dar unos pasos que son los que nosotros hacemos casi siempre, un protocolo que siempre establecemos en las reformas, para evitar precisamente esto que comentabas,
claro,
tú, ¿no? Estos posibles sustos que son desagradables al final de la obra. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener muy, muy, muy clara la idea. Es decir, pues yo quiero esta distribución, estos metros cuadrados de comedor, que me quede esto así. Una vez lo tenemos claro, hay que levantar un plano, es decir, realizar un plano de cómo nos quedará la nueva distribución en base a la antigua. Una vez tenemos este plano con las medidas exactas de cómo queda todo, exactas, es muy importante, sí, que sean exactas. Entonces, sí, tenemos que elegir ya todo el tema de materiales. Pues bueno, pues voy a poner este parquet, o voy a poner este mármol, me gusta este tipo de gres, o quiero este tipo de cocina, o quiero este tipo de sanitario, quiero este tipo de instalación de calefacción. Bueno, todos los detalles de lo que sería la ejecución de la reforma. Una vez tenemos elegido todo esto, se presupuesta. ¿Qué conseguimos con todos estos pasos? Que, bueno, es que, y nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta,
sí,
a todos, porque
sí,
al principio,
sí,
¿qué pasaba? Que decías, bueno, yo no necesito a nadie, porque total voy a cambiar cocina y un cuarto de baño y no y lo haré a mi manera. Y al final, lo que tenías presupuestado, a lo mejor en 5, vale 10, o
sí,
lo que
sí,
tenías
sí,
de 10,
sí,
vale 15. Y siempre acaba así.
Es el perill, ¿eh? Es el perill.
Entonces, nosotros por eso siempre te digo, aconsejamos estos pasos. Al principio es un poco lento porque el cliente, y es normal, lo que quiere saber el presupuesto y lo que le va a costar, pero para llegar al presupuesto tenemos que tener todo lo anterior muy claro, tanto el tema de la elección del tipo de material como la distribución. Y esa distribución, mira lo que te voy a decir, es inamovible. ¿Por qué? Porque si empezamos...
No, ya sé por dónde vas. Ya sé,
si empezamos, ya que empezamos a hacer el derribo, por decirlo de alguna manera, de la distribución, empezamos a realizar la nueva distribución, lo que no puedo pasar instalaciones, bueno, es que este tabique ahora lo quiero 10 centímetros más allá, es que me he equivocado porque yo quería... Entonces ya empezamos con todos los modificados, tiempo perdido, horas perdidas, y entonces empezamos con los famosos extras de obra, que después,
claro,
al final es a nadie le gusta,
això,
és desagradable de tratar.
De totes maneres, Antonio, això és molt important que ho diguis, perquè realment, de vegades sí que els pressupostos, doncs, perquè com que no els hem fet bé o no hem cobert tot el que creiem, s'acaben disparant per un lloc o altre, però hi ha moltes altres vegades que la culpa és nostra, que acabem modificant un cop estem,
claro,
en feina, ja a la feina, escolta, no, mira, aquesta porta no la vull aquí, la vull allà. I clar, per canviar la porta de lloc potser va implícit,
claro,
moltes altres històries.
Però això és molt important,
sí.
Perdre temps amb la distribució i amb els planos, que sembla que, bueno, va, és igual, perquè el plano total jo ja m'ho faré al meu gust. És molt important,
sí,
és molt important perder, hacer el plano, llevártelo a casa, pensarlo bien, reflexionarlo, madurarlo y decir, venga, esta es la distribución definitiva. Entonces, en base a esa distribución definitiva, que es inamovible, se presupuesta al dedillo, por decir de alguna manera.
Mm.
Es que independientemente del profesional que te lo haga, y no digo para que nosotros no ahora nos empiecen a llamar los oyentes de la COPE, sino me da igual, pero es que siempre tiene que ser así, y un buen profesional siempre te marcará estos pasos, siempre, casi siempre.
Claro.
No empezará. Es que ahora imagínate que tú me pides que yo te haga una reforma en tu casa y yo llego, bueno, pues ya quedamos mañana y llego con la colla de paletas y empezamos, usted primero tiene que hacer un presupuesto, tenemos que basarnos en ese presupuesto, en base a qué, claro.
Sí,
parece
sí,
una tontería, pero es que después evitas lo más desagradable de toda la reforma, que son los famosos extras,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que siempre a lo mejor, o sea, un extra porque tú como propietario lo hayas solicitado, ¿por qué? Porque a lo mejor dices, oye, pues mira, he pensado que este material no, quiero este otro, sé que vale X euros metro cuadrado de más, y bueno, pero lo asumo. Bueno, pero ya sabes por qué lo estás, por qué tienes ese extra. Lo que no puede ser es que después, al final de hora, digas, bueno, es que mira, aquí tenemos un listado de horas perdidas, porque se tuvo que reformar este tabique, porque tuvimos que cambiar la puerta de sitio, porque después no querías esto y lo vamos, claro. Al final no es de buen gusto, no es de buen tratar todo este
no,
tema.
No, 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 y además es curioso porque normalment una reforma, a part de si és per necessitat, també és una il·lusió, i,
claro,
i si,
claro.
si acaba com el rosari de l'Aurora, permeteu-me l'expressió, doncs matem aquesta il·lusió i no pot ser. Vull dir, és un esforç econòmic, això ho tenim clar, però l'hem de tenir controlat i a partir d'aquí que acabi sent una il·lusió. Per tant, això és important. Que vosaltres, per cert, des de Game Immobiliària, suposo que això ens ho cobriu des del principi fins al final.
Sí, lo que se suele llamar un llaves en mano.
Ah, això mateix.
Que es todo el proceso. Desde nosotros aportamos, tenemos un departamento de interioristas que son los que realizan los planos, distribuyen cuál es la mejor opción en base a tu modus vivendi, que parece una tontería. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora todo el cambio radical que ha habido de los famosos comedores que había
sí,
en todas
señor.
Las casas.
Sí, señor.
Pues al final se utilizan cuando,
sí.
En Navidad y algún cumpleaños.
Sí, sí, sí.
Entonces, todos estos usos domésticos diarios, pues oye, pues han tenido muchísimos cambios. Entonces, se estudia la mejor distribución en base al uso que tiene la familia. Y en base a eso, pues ya te digo, se hace la distribución la más idónea para la persona que solicita esta reforma. Entonces, todo esto que estamos hablando ahora, que parece tan simple, todos estos casos se extrapolan directamente a cualquier tipo de rehabilitación, tanto para una reforma de una vivienda como para una rehabilitación de un edificio entero.
Ah, bueno, claro, bueno, claro, claro. Clar, doncs escolteu, 973-230066 és aquesta primera trucada, t'atendran de manera personalitzada i a més l'Antonio jo crec que ens ho ha explicat perfecte, que tenen el Departament d'Interiorisme també, de decoració, tot el tema d'obres per suposat, és a dir, jo he de rehabilitar una habitació, tot un pis o tot una casa, vaya Game Immobiliària, m'asseuré, els primers passos que fareu ja sabeu que són de reunions
i... otra y no quiere, por decir de alguna manera, mal vivir o tener incordios de obra viviendo y entonces se va a otro piso y
sí,
si no,
sí,
pues
sí.
Bueno, también lo hacemos mientras le están dando el uso, ¿no?
Sí, sí.
Lo que sí, Ricard, aprovecho también para agradecer a todos los oyentes de COPE que, bueno, no todas las consultas que nos están haciendo semanalmente a través de todo tipo, además, desde lo que estamos hablando ahora, presupuestar una posible reforma o una rehabilitación, gente o oyentes de COPE que tienen dudas a nivel, por ejemplo, consulta el otro día nos llamaba un señor a nivel patrimonial.
Clar.
Bueno, estamos muy contentos. Es que,
per això és aquest espai, perquè la gent perdi la por a trucar. Diu, és que, ves, jo trucaré allí i el meu és molt petit, la meva consulta. És igual, no n'hi ha de consultes insignificants, ni de grans ni de petites. 973-230066 o visita'ls, alcalde Rovira Roure, 14, primera planta, que la gràcia és que t'atendran de manera personalitzada, que no et jutjaran, que no opinaran, que tu ves allà i explica quin és el teu dubte, que si es pot
claro.
resoldre en un dia, te'l resoldran en un dia, i si es necessita més història, t'explicaran i et derivaran al departament que correspongui, això està clar. Sí, sí. No, no, que la gent perdi la por. Escolta, que a més el tema immobiliari és un tema seriós i d'aquells de per tota la vida. Vull dir que s'ha de, quan mous un peu has de saber que ho estàs fent bé i ben acompanyat de la gent que t'inspiri confiança.
Molt bé.
Antonio Gausí, escolta, que ha estat un plaer. Hem parlat de rehabilitacions. Ja en tornarem a parlar, de totes maneres. Espero que sapigueu
sí.
que teniu aquesta opció de claus en mà, de les que no t'has de preocupar de res, que les que són les que ens agraden. Evidentment que sí. Antonio, bona setmana.
Molt bon dia. Adéu, Ricard.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantarem ja a la una de la tarda abans, però deixa que t'expliqui una activitat que tindrà lloc aquest divendres i que, mira, me la va explicar l'Antonieta Marvà, que ja saps que, escolta, sempre que fa alguna història em truca, ens explica, ve aquí als estudis i ens explica, doncs, per què ho fa bueno, i d'on surt tot plegat, i aquesta vegada, doncs, no havia de ser menys. Antonieta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com
què
estàs?
Doncs pues molt bé, molt nerviosa, però
estàs
bé.
Molt nerviosa, però no per venir aquí a la ràdio.
No, ah. A la ràdio mai, i amb tu menys.
Ah, no, t'ho dic perquè aquí, escolta, ja com a casa.
Sí, sí, aquí com a casa, amb els anys que fa que ens coneixem, imagina't.
Escolta, vens ben acompanyada amb la Laia Viudez. Laia, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots.
Qui és la Laia, Antonieta?
La Laia, a part de que és una gran amiga, és una gran professional, i aleshores, quan vaig ja portar... Bueno, quan ja vaig voler portar a terme aquest esdeveniment del divendres, que després us explicarem, sí. Doncs vaig parlar amb ella, li vaig dir si volia col·laborar, i ella, pues, encantada de la vida, doncs es va oferir i està col·laborant, doncs, a mi amb aquesta desfilada.
Igual et va dir que sí.
Doncs sí, em va dir que sí.
Per deixar enganyar, Laia.
Bueno, jo sempre que ve l'Antonieta l'escolto i m'animo a participar amb ella, en aquesta vegada una mica de manera més activa, perquè els seus esdeveniments solidaris sempre hi participo fent el tema de la imatge i així, però aquesta vegada em va agradar la idea. 10 minuts, no?, és com un repte, no? No és una desfilada d'una hora, dos, sinó què fem amb 10 minuts, no? I va dir, doncs jo vull col·laborar amb tu al màxim, ja no solo amb la part de la imatge, sinó també amb la part creativa i ajudant-te amb l'organització i sobretot per aquest tema.
Espera, sí. Perquè estem dient això dels 10 minuts i ara ve... Ja està bé, perquè ara diem l'explicació. Resulta que l'Antonieta i la Laia han organitzat una desfilada que han volgut que estigués vinculada amb el món de l'esport i han tingut la feliç i brillant idea de posar-la a la mitja part del partit del divendres del Força Lleida al Barris Nord. Per tant, si ja teníeu pensat anar a veure el Força Lleida, cap problema, ara us explicarem què us trobareu a més del partit, però si no, i teniu ganes d'ajudar a l'associació que ajuden a dones que han patit violència de gènere, Refem, doncs us acosteu al Barris Nord el dia del partit, gaudiu del partit, animeu el Força Lleida i a la mitja part hi ha el Fashion Halftime contra la violència de gènere, que és aquesta desfilada que ens avançava la Laia de 10 minuts, perquè clar, aquí sí que va milimetradíssim això, Antonieta.
Sí, sí.
Jo que et vaig dir, quin consell et vaig dir?
Que cronometrat.
Agafa a casa, o sigui, a casa on pugueu, i cronometrat que 10 minuts passen volant.
Sí, no, la veritat és que sí, és cert. Quan li vaig comentar a la Laia els 10 minuts, em va dir, Antonieta, no et preocupis, que 10 minuts ben fets
donen per molt.
Correcte, i la veritat és que ho intentarem. S'ha de cronometrar, per descomptat, i com dic que sempre, quan parlo del tema, és que serà la desfilada que més curta, però més intensa.
Mm-hmm. Ara em parlaràs de la desfilada en si, però sí. Anem a parlar de Refem, perquè al final, correcte, feu tota aquesta història, sí, per ajudar, sí, aquesta associació. Qui són Refem?
Bueno, Refem és una associació que, a més, la porten, doncs, noies molt joves que ajuden, doncs, a les dones que han patit violència de gènere. Mm-hmm. Tenen pisos francs aquí a Lleida, i lògicament no es pot dir res, perquè no està tot molt... Sí, és clar, molt privat, per descomptat, i, doncs, bueno, tenen una feinada tremenda, cosa que sap molt greu quan dius que una associació d'aquestes, d'aquest tipus, tenen feina. Perquè sí, valdria més que diguessin, ostres, no sabem què fer, no?
Bueno, tenen feina i necessiten ajuda.
Bueno, clar, és que a més som dones, imagina't. Vull dir que a vegades arriben a l'associació amb una mà davant i una darrere. I a vegades, doncs, amb un crio de mesos en braços i un altre, vull dir, la mà. Vull dir, i sense res, sense absolutament res, no? Psicològicament, imagina't, doncs, fetes pols i tenen molta feina. Molta.
Per això remarco que al final ara parlarem de la part d'oci.
Sí, 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 correcte.
I ens agradarà, però que sapigueu que esteu ajudant aquesta associació, que, escolta, qualsevol ajuda és benvinguda i necessària, que aquest és el problema.
Correcte.
Vull dir que ho necessiten, no es tracta ja de frivolitats, ni molt menys. Refem, que és una associació que ajuda les dones que han patit violència de gènere, que estan a Lleida i que, evidentment, necessiten ajuda.
Correcte.
Vosaltres estareu, a part de fer la desfilada a la mitja part, hi haurà unes tires numerades a la venda des de que accedim al Barris Nord, hi haurà el sorteig, diguéssim, cap al tercer quart, més o menys,
ja.
Se us informarà a través del videomarcador. Hi ha 8 grans regals.
Correcte.
Però insisteixo, que al final la compra d'aquestes tires va en benefici de Refem. És aquesta la gràcia. Escolta, si el posa de més et toque, doncs perfecte, eh? Però que sapigueu que esteu ajudant aquesta associació de dones que han patit violència de gènere. Bé, que va, anem a la mitja part. Escolta, l'àrbit pite la mitja part...
Sí.
I llavors sí que comencen els nervis. Què heu preparat, sí, aviam, en aquesta desfilada?
Bueno, més de 20 models que estan relacionats amb l'esport, perquè el nostre claim era la moda i l'esport s'uneixen contra la violència de gènere, llavors exatletes, atletes actuals estaran desfilant, també amb alguna model professional influencer, i com bé dèiem, aquests 10 minuts havien de ser molt intensos, llavors tindrem música en directe amb Didac Segis, i també tenim a part dels ballarins de l'escola de Dance Escape, que també ens faran una performance mentre es fa la desfilada. Vull dir que seran diverses accions al mateix moment i creiem que, bueno, serà bastant impactant, sí. I esperem que agradi a tothom que ho vegui i que hagi valgut la pena vindre.
Antonieta, la desfilada, sí, què veurem a la desfilada?
A la desfilada, doncs, veurem roba de dos botigues d'aquí Lleida. Una, la de botiga de dones, serà de Coco Lebrel, que és una dissenyadora, que ella és de Fraga, tenia botiga a Saragossa i ara té botiga aquí a Lleida. És una roba molt particular, molt especial, vull dir, la gent, vull dir, crec que gaudiran veient aquesta moda. I amb homes, una botiga que és un clàssic d'aquí a Lleida, dic un clàssic perquè, bueno, és 365 dies, que és el que abans era el Dies, que s'ho van quedar l'Helena i la Sandra, i que en aquest cas ens, doncs, col·laboren en principi només amb roba d'home, perquè, clar, vull dir, el temps és el que hi ha, vull dir, no dona per més. I després també s'ha de dir, perquè a part de la roba de Coco Lebrel i de 365 dies, doncs aniran pentinats per dos perruquers. Aquesta vegada n'hi hauran dos, perquè així ens puguin repartir-se la feina, que seran Katia Maza i Toni Torres. I després també hi haurà una noia, que és Venus Gavàs, que és una noia que també maquillarà amb ajuda, doncs, d'alguna altra companya seva, no?
Em dóna la sensació, Antonieta, que tu del partit no veuràs res, eh?
No, del partit poc, no, la veritat és que no, perquè jo també desfilo, ja ho saps.
Ah, també desfiles, Antonieta. Ui,
l'Antonieta sempre...
Ah, amiga.
Hombre, a més, tinguent la col·laboradora que tinc...
Sí, jo ja es fa de la coordinació i ella que coordinarà. Pues...
I la Laia també desfilarà.
No, jo coordinarà, cronometrar també ben temps.
Però a què ho va intentar, a l'Antonieta, que desfilessis o no?
Bueno, em va preguntar, però ja vam dir, veus? Tu, Antonieta, sí, desfila, que ja li agrada molt, i tu tranquil·la, que ho coordino des de darrere.
Molt bé, doncs escolteu, això serà aquest divendres al Barris Nord, a la mitja part del partit del Força Lleida davant del Almansa. A la mitja part, el partit comença a 9:15. Des de que accediu podeu comprar aquestes tires, perquè al final tota aquesta moguda, deixeu-me que ho digui així, hi ha tota aquesta moguda, que hi ha un munt de gent treballant, ja ho heu vist, 20 persones desfilant, l'Antonieta i la Laia, la gent de les botigues, els perruquers, els col·laboradors, la gent que ha cedit els regals, i que hi ha un munt de gent treballant molt, aquí al darrere.
Molt.
Al final tot això es resumeix a que pugueu comprar aquestes tires numerades, perquè els beneficis de la venda d'aquestes tires, que el sorteig tindrà lloc després de la mitja part, doncs anirà a benefici de Refem, que és aquesta associació que ajuda dones que han patit violència de gènere. O sigui, al final tot es resumeix amb això. A la mitja part és l'espectacle per passar-nos-ho bé, però que, a més, si contribueixes i ajudes, doncs, escolta, jo crec que la festa ja és sencera.
Perdona, Ricard, sí, no et vull interrompre, però sí que et vull interrompre un minut,
sí,
perquè el que sí realment també hem d'agrair, i jo haig d'agrair personalment i particularment, és el Força Lleida.
Evidentment, que ens l'hem deixat.
Perquè sense el Força Lleida, o sigui, sense la gent que estan col·laborant amb nosaltres des del primer, no minut, no, primer segon, donant facilitats per tot, absolutament per tot, no es podria portar a terme aquesta desfilada.
No, totalment.
I aleshores sí que tinc que agrair des d'aquí, a part d'agrair també, lògicament, als 8 empresaris d'aquí Lleida, que ens han fet uns regals impressionants, sí, eh? Mm-hmm. Impressionants.
Doncs Laia Viudez i Antonieta Marvà, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi tot molt bé aquest divendres.
Gràcies a tu, Ricard, sempre, com sempre, és un plaer, vull dir, estar aquí amb vosaltres, amb tu, a la COPE, perquè sempre recolzeu aquests esdeveniments i això és d'agrair. Fins sempre.
Gràcies.
I nosaltres ja el que farem és buscar senyals horàries. Ens diran que ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez i res, després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Hem de parlar encara de gastronomia amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, i la nostra tertúlia dels polítics. Ja saps que acabarem parlant de tot, jo crec que fins i tot de política, fins a les dues, eh? En companyia de Cope Lleida. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Es increíble, la verdad, cómo ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Ha hecho falta que se cayera WhatsApp para recuperar las llamadas telefónicas, esas que hemos reemplazado desde que tenemos la aplicación de mensajería instantánea. Ahora mismo esta red está recuperando la normalidad, pero bueno, durante buena parte de la mañana muchos se han podido sentir así como si les faltara algo. ¿Te habrá pasado? ¿Te has querido comunicar con alguien y seguro que lo has intentado a través de eso, de WhatsApp? ¿No has podido? Y has pensado, ¿pero qué pasa? Y si esa comunicación pues era para un asunto urgente, no te ha quedado más remedio lo que decíamos al inicio, que llamar por teléfono, mandar un mail o recuperar los tradicionales SMS. Faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana cuando la cosa ha empezado a fallar, ya no podías ni enviar ni recibir mensajes y se dejaba de escuchar ese sonido que más la identifica. La aplicación WhatsApp, que cuenta con cerca de 2.000 millones de usuarios, se ha caído en todo el mundo. ¿Pero por qué ha fallado? Pues la compañía no ha dado todavía una explicación, pero se apunta a un fallo en los servidores. Es una aplicación que yo creo que ahora mismo usamos todos, o prácticamente todos. Si coges ahora mismo tu teléfono y echas un vistazo a los grupos que tienes, verás que son unos cuantos. El de la familia, el de los amigos, el de otro grupo de amigos, el de tus antiguos compañeros de clase, el del trabajo. Bueno, pues hoy nada de nada. Durante aproximadamente una hora y 45 minutos la plataforma no ha funcionado. Como otras veces que ha ocurrido, muchos usuarios han acudido rápidamente a Twitter para saber qué estaba pasando, para comprobar que no era un problema quizá de su móvil o de su wifi. E inmediatamente esta red social ha comenzado a llenarse de memes y bromas relacionadas precisamente con este fallo. Hasta la Guardia Civil, con muchísima ironía, ha puesto un mensaje llamando a la calma, a la tranquilidad y diciendo que es una buena oportunidad de hablar con los nuestros, incluso cara a cara. En esa misma línea ha ido también esta otra chanza que hemos encontrado en TikTok.
¿Pero por qué no le llegan los WhatsApps? Enviar, si va... ¿El wifi está bien? Pues no sé. Ya que no va el WhatsApp. ¡Hostia, personas! ¡Hola! ¿Que sois mi familia? ¿Que tú eres mi familia? ¡Oh! ¡Hay personas en la vida real también!
Pues sí, hay vida más allá del WhatsApp que tanto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Pero por muchas ventajas que tenga, que no se nos olvide que ni esta ni cualquier otra aplicación de mensajería nunca podrán sustituir a esa conversación cercanita, ¿eh? A esa conversación cara a cara con un amigo, con un familiar, en un bar, en una cafetería, en un parque. Porque el tú a tú, la cercanía sin duda refuerza el vínculo, hace que se entienda mucho mejor el mensaje. Además, con nuestro lenguaje gestual mejoramos también nuestra capacidad de persuasión. Y porque además el contacto físico activa una serie de mecanismos fisiológicos que contribuyen a nuestro bienestar emocional. Vamos, que en la cercanía todos nos encontramos mejor y esto es insuperable por mucho que avance el mundo digital. Pues hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Última semana, Pilar, del mes de octubre, que llega con subidas generalizadas al termómetro. Estoy que no me lo creo, son poco habituales para esta época del año. Y con una buena noticia en lo meteorológico, por primera vez desde hace meses, las últimas lluvias que han caído han elevado tímidamente el agua embalsada en nuestro país. Llevaban semanas perdiendo capacidad los embalses, aún así, ese agua almacenada se sitúa hoy de media en España en tan solo el 31,79% de su capacidad. Y es un nombre propio de este día, Rishi Sunak es ya el nuevo primer ministro británico en sustitución de Liz Truss. Acaba de reunirse, por cierto, en el Palacio de Buckingham para presentar su programa de gobierno al rey Carlos III. El exsecretario del Tesoro con Boris Johnson tiene por delante una ardua tarea, la principal, combatir la elevada inflación que azota a todas las economías europeas. Y el Papa estará esta tarde en el Coliseo de Roma para rezar por la paz en Ucrania y en el mundo junto a representantes de las iglesias y comunidades cristianas y religiosas de todo. todo el planeta. Francisco clausurará así el encuentro El Grito de la Paz convocado por la Comunidad de San Egidio.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Emery explica su adiós al Villarreal.
Es una de las noticias sorprendentes de la temporada. Unai Emery deja al Villarreal, se marcha al Aston Villa, equipo de la Premier, y acaba de explicar en rueda de prensa sus motivos. Hay relevo en el banquillo del Villarreal, Juan Igual.
Lo va a ver Corro, se va Emery, llega Quique Setién, que en las próximas horas va a ser oficialmente nuevo técnico del Villarreal y que firmará para lo que queda de temporada. Esta mañana se despedía un emocionado Unai Emery tras 2 años y medio en el club. Ha confesado que era el momento de aceptar esta oferta del Aston Villa y también se le preguntaba si no cree que marcharse ahora es dejar tirado al Villarreal.
Cuando tenemos el lado profesional, ahí tenemos que ser fríos, mentalmente calculadores. Y sobre todo atenerte a los contratos que firmamos. Y hay que saber convivir con ello. Entonces, yo puedo tener ya una cierta experiencia, una cierta madurez como para tomar las decisiones con firmeza y con respeto. No sé si para todos, pero para los que son más importantes para mí, procuro que sí.
Hoy empieza la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. A las 7:45, Sevilla-Copenhague, y a las 9, Leipzig-Real Madrid. Lo vamos a contar a partir de las 6:30 en tiempo de juego. Y hay lista de convocados de Xavi para el Barcelona-Bayern de mañana. No recupera ni a Memphis ni a Christensen y es baja Sergi Roberto.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida per sobre dels 23 graus ja a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts i tindrem cels més ennuvolats a zones del Pirineu amb unes temperatures avui més altes, amb màximes que arribaran als 29 graus a Lleida capital, als 28 a Balaguer, als 27 a Tàrrega, als 24 a la Seu d'Urgell i la màxima avui serà de 22 a Viella. I si ens referim al vent, predominarà la component sud i augmentarà la seva intensitat a zones del Pirineu on no es descarten ratxes fortes o molt fortes, principalment a cotes altes. Si mirem ara demà dimecres, esperem a Lleida de nou un dia de temps estable amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts al Pirineu, amb unes temperatures que seguiran pujant amb màximes demà de 30 graus a Lleida i a Tàrrega, de 29 a Balaguer, de 25 serà la màxima a la Seu d'Urgell i de 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Abans de deixar la informació meteorològica, t'explico, Ulla, t'explico, que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha fet pública, com cada setmana, en quina situació es troben els embassaments de la conca. El pantà de Rialb, que és un dels més grans de l'estat espanyol, amb 403 hectòmetres cúbics de capacitat, està pràcticament sec. T'ho dic perquè si tens temps i vas per la zona, també és digne d'anar-lo a veure. Com està de sec? Doncs mira, està a per sota del 6% de la seva capacitat, concretament el 5,6. Per sota del 6%. Això és pràcticament sec. Pràcticament sec. És històric, jo crec. Estic parlant del pantà de Rialb, però per exemple, el que té al costat, el d'Oliana, està a un 25%, extremadament baixa, també. En canvi, el de Camarasa està al 55%, mentre que l'embassament de Trem està al 44%. Poca broma, dic, perquè si aneu per la zona, és digne de parar un moment fer aquesta fotografia històrica del pantà de Rialb pràcticament sec. Ara sí, busquem la darrera hora informativa.
Lleida.
Estàs informat.
I com altres vegades t'explico que l'ésser humà no aprèn ni a la primera, ni a la segona, ni a la que fa 10. Aquest cap de setmana hi va haver un macrocontrol d'alcohol i droga aquest cap de setmana a Balaguer. Ho sabem per activa, per passiva, amb campanyes publicitàries dures,
crues, suaus, amb música, sense música, amb color o amb blanc i negre. Ens ho han explicat de totes les maneres, ens ho han demostrat, fins i tot pels que... Escolta, que jo no em crec res, no. Ens ho han demostrat que conduir sota els efectes de l'alcohol és una temeritat, no només per tu, sinó per la resta de persones que comparteixen via. I ja ens ho han dit de totes les maneres possibles. Ja no val el, és que jo no ho sabia, és que jo vaig bé, és que jo controlo, és que a mi no m'afecta tant com tu. Ens ho han explicat, que tot això no serveix, que si has de conduir no beguis. Així t'estalviaràs allò del càlcul. Vols dir que amb una cervesa... No, escolta, has de conduir, no beguis. No beguis res d'alcohol. Escolta, sense beure res d'alcohol es pot fer una vida interessant, alegre, passar-t'ho tan bé com, el, com la resta, eh? Doncs bé, aquest cap de setmana han fet una, un control a Balaguer. Sabeu quan, quin tant per cent han donat positiu? Un 18%. Un 18%, pràcticament un de cada 5 vehicles ha donat positiu d'alcohol i o drogues. I o drogues. Un de cada 5. Clar, és que després hi ha accidents i pugen els accidents i no ens ho expliquem. Home, de veritat, eh? Un de cada 5. Després de que ens ho han explicat tant. Tant. Perquè després, quan hi ha l'accident, pràcticament tothom es penedeix. Però ja ha passat. Això es pot evitar, tranquil·lament. En fi, mira, parlant de xarxa viària, et torno a explicar, que m'heu enviat missatges de... Escolta, que no entenc ben bé això que has explicat de la carretera C-13. A la carretera C-13, a l'alçada de la Font de les Bagasses, al Pallars Jussà, entre el Pallars Jussà i la Noguera, estan fent obres de millora. I això obligarà a fer uns talls intermitents en tots dos sentits de la circulació. Però molts. Per tant, si heu de passar per aquesta zona, agendeu-vos bé com, en quines hores es pot passar. A partir de les 8:30 del matí, durant 15 minuts es deixarà passar i el, la resta de 45 minuts es tallarà la carretera. Això passarà cada hora fins a 4:45 de la tarda. És a dir, a les 8:30 es pot passar durant un quart d'hora, després 3/4 d'hora es talla la carretera en els dos sentits, i a les 9:30 del matí tornem-hi. 15 minuts en la qual deixem passar vehicles i 45 minuts tallada la carretera altra vegada. Tot això fins a les 4:30. S'estan posant barreres dinàmiques de 5 o 7 metres d'alçada, segons el tram, i s'està estabilitzant aquest talús. Tot això costarà uns 3 mesos. Les retencions no crec que estiguin durant 3 mesos així, però si has de passar habitualment per aquesta via, que sàpiguis que aquesta és la realitat durant unes quantes setmanes, com a mínima. Va, anem ràpidament. Obrim plana local, Ciutat de Lleida. Alerta per dinyes per l'ocupació de l'antiga fàbrica de galetes Virgínies. La paeria demanarà una inspecció del lloc a la Guàrdia Urbana. El Dia de la Seu Vella programa diversos actes en una edició especial pels 50 anys de l'Associació d'Amics de la Seu Vella de Lleida. Tindrà lloc el diumenge, tot i que els actes previs arrenquen avui mateix. Va, que fem una pausa rapidíssima i ja parlem de gastronomia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I camí cap a 2:45, ja saps que els dimarts tenim el nostre espai de gastronomia, un espai en el que bàsicament estem coneixent persones, del món de la gastronomia i les seves històries, les seves experiències, les seves vivències. Jo crec que a mi és una cosa que m'omple moltíssim, que m'encanta posar-me a la pell de les, dels convidats i les convidades, que t'expliquen doncs, la seva història. Ja saps que estem ben acompanyats, com sempre, perquè al final qui té l'agenda de contactes és ell, el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Com estàs?
Bueno, bé, home, bé. Dimarts, ja.
Sí, escolta, dilluns vinent és la castanyada.
Sí.
Em sembla que si no canvia molt la cosa, pràcticament amb màniga curta,
Està fent molta calor i al final jo crec que això de les quatre estacions ja s'ha acabat, eh?
Sí, està complicat, eh? Ah. Ens ho estan complicant molt, eh? La veritat és que sí, eh? De totes maneres, les castanyes, és igual si, fa, si no fa fred, eh? Que són bones igual, i són, són de l'època que toque, vull dir que s'han de menjar.
I els panellets.
I els panellets, evidentment, i els boniatos. Sí, sí, tot això. I després ens n'anem a fer una cursa de 10 quilòmetres per cremar-ho tot, eh? Però bueno.
Bueno, jo de la cursa no la deixaré tranquil.
Sí. Si tu tens genètica, si tu no tens problema...
Per això. De moment no me queixo.
Escolta, Felip Urbano, digue'm, on vas néixer?
A Mollet del Vallès.
A Mollet del Vallès. Te recordes del carrer?
Vaig néixer al passeig de Sant Martí, per això.
Ah, però bueno...
Jaume primer és al carrer de sota.
I després on vivies?
A Mollet del Vallès.
Però el carrer?
Passeig de Sant Martí, sí.
Ah,
sí.
I tu recordes tenir alguna veïna amb la que, escolta, juguessis més o menys i us veguéssiu per allà?
Home, jo clar, el que me'n recordo és que mon pare era íntim amic del seu pare i llavors, pues, clar, aquí, a partir d'aquí va començar aquesta història, no?
Ah, o sigui, que ja saps de qui t'estic parlant. Bueno, clar que ho saps. Perquè... Home, sí.
Evidentment.
Gemma Flaquer, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Espera, ara us explicarem, eh? Perquè ara anirem coneixent a la Gemma, però és veritat que vosaltres us coneixeu des de petits?
Sí, tant, de Mollet del Vallès.
Molt bé. Gemma Flaquer, escolta, ets la copropietària del celler Berta.
Sí, la dona del Pep Torra, sí.
O sigui que, bueno, que també estàs al mundillo de la gastronomia, de la somilleria, de tot plegat, eh?
Sí, al final el Pep ja em valia prou i ja portem, doncs, 18 anys.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí. Escolta, Gemma, com tu comentes el món del vi, per entendre'ns?
Sí. T'ho explico?
Sí.
Vale. Doncs, bueno, escolta, moltes gràcies, de totes maneres, per donar-me l'oportunitat, perquè per nosaltres, com a marca petita, és important, tenir aquest petit moment de visibilitat, Així que moltes gràcies, i al Felip, i a tu també. Doncs, a veure, explicar una mica, doncs, jo ara mateix estic portant la direcció de comunicació i de màrqueting de la marca de Berta, i també vaig una mica liada, doncs, amb un projecte que es diu Autora, que, bueno, no deixa de ser un vi, que més endavant ja explicarem. I des de no fa gaire també em vaig liar a fer, doncs, la llicenciatura de direcció d'empresa i el curs d'exterior. Poca cosa.
Et queda temps per passejar de tant en quant per les vinyes o no?
Sí.
Bueno.
La veritat és que els estudis sí que és veritat que era una formació que l'enyorava una mica perquè tot i que estàs molt a prop d'un dels millors enòlegs, no?, de Catalunya, perquè la veritat és que el Pep m'ensenya a estimar molt el tema del vi del cava, però jo mateixa notava que tenia una mica de carència, que necessitava alguna més de formació per tenir aquest coratge, no?, d'apropar-me més al món del vi, que saps que és així complicat de vegades.
Sí, el Pep és la teva parella.
Sí, el Pep Torra. És el propietari i el meu marit.
O sigui que tu entres al món del vi per amor, per entendre'ns?
Sí, totalment.
Bueno, no, que sàpiguis que no ets l'única, que amb el Felip n'hem conegut unes quantes i uns quants, que entren d'aquesta manera i que després és tot un èxit.
Que maco això, eh?
No, però és veritat o no, Felip, que n'hem conegut aquí a l'espai?
Sí, totalment.
Bueno, però escolta, tu de petita què volies ser, Gemma?
Periodista.
Bueno, pues per això portes tota la vessant de comunicació, de Berta, doncs.
Doncs la veritat és que no era molt bon estudiant, tot i que tenia que sempre d'aprendre molt, però com ja era com ara, jo crec que tinc un perfil així que no paro, molt dispersa en mil històries i molt creativa, però, clar, en la meva època, això, els profes no ho tenien massa clar, saps?
Clar.
Deia una persona tan... tan desperta i creativa i no sabíem molt bé què fer, amb aquests perfils de persona, saps? Al final era una mica més complicat. A veure, ho vaig anar traient, però sí, la idea era aquesta, no?, la part comunicativa.
Ajà. Us dono la plana web, www.cavaberta.com, Berta amb H intercalada, cavaberta.com, tot junt, i allí sí. Us sortirà. M'he quedat enamorat, Gemma, d'aquesta foto aèria on es veu les vostres instal·lacions i tot el paisatge. O sigui, estic enamorat ja del vostre entorn.
És que, estàs veient el celler que es va construir el 2014, que és el celler nou, però nosaltres, en realitat, la història de Berta comença el 89, al centre de Sant Sadurní d'Anoia, amb una nau molt petita, molt petiteta, i allà vam fer unes 3.000 ampolles, i no es deia Berta, es deia el Josep Torres Civil, quan vam començar. Van passar 2-3 anyets, que el Pep ja tenia doncs, 21 anys, i vam tenir que canviar el nom. I va ser quan va sortir el nom de Berta, a través d'una novel·la que s'estava llegint el seu pare, i va ser doncs, molt xulo, no? O sigui, la idea de canviar Berta va encaixar molt bé al mercat, també. Igual el 2014...
Clar, el 2014, com decidiu fer aquest pas? Perquè, clar, això és un pas interessant i gran, eh?
Sí. Això ens ho demanava la necessitat, perquè sí que ja vam començar, no?, a fer una producció molt més gran i era un lloc molt petit on estaven. Llavors necessitàvem doncs, un celler amb noves instal·lacions que deixés pas a la vinificació, a nous reptes, i en línies generals ja treballar més còmodament i sorprendre molt més el consumidor, no?, perquè és el que hem de fer. És que tenim 7 tipus diferents de vi escumós de qualitat, de cava, i 4 vins tranquils.
Clar, sí, déu-n'hi-do. La instal·lació, així des de dalt, veig que té com dos parts, la part més de visites, d'oci, per entendre'ns, i després el que és més celler pròpiament dit. Dic que vosaltres això el 2014, quan ho veu pensar, la part del enoturisme veig que la teníeu ja molt present.
Sí, home, l'enoturisme, Berta, ha sigut clau. Sí, ha sigut clau per al creixement de la marca i sí que molt clar que volíem fer el que és el projecte de no turisme i el wine bar, que és l'espai on tu pots venir i fer doncs, una conversa amb amics, però sempre rodejat del cava, no?, o del vi. I jo crec que la no turisme no només fa referència al vi, és a dir, molta gent no sap ben bé què és la no turisme, al final jo crec que sí que el vi i el cava és el fil conductor, no?, de l'experiència que implica totes aquestes activitats diverses, no?, com la gastronomia, la cultura, i crec que el Penedès té molta, ja soroll, té molta riquesa també paisatgística i que, a més, és molt bona excusa per venir a visitar-nos. Crec que és passada.
Jo només us dic que si ja heu entrat a la plana web i voleu anar a fer no turisme a les caves Berta, que tenen llista d'espera. O sigui, llista d'espera, vull dir que esteu donant dates per d'aquí bastants dies, eh?
Sí, saps què passa? Que una cosa que a mi personalment m'agrada molt, que és donar la possibilitat d'apropar al consumidor final tot el que envolta una ampolla de vi de cava, no? I a més m'agrada molt fer-ho, que ho descobreixin a través de la nostra comunicació, de la xarxa social.
Clar.
Les xarxes socials a nosaltres, tot i que és veritat que, i tu ho saps, no?, que les creences cap a elles de vegades no són massa bones, jo sí que crec que les xarxes socials ben utilitzades al teu favor sí que et generen molt benefici i el reflex que ho veiem amb Berta, no?, que ens ajuda molt a connectar amb aquest consumidor final. Han entès superbé el nostre projecte i han crescut amb nosaltres, amb la marca. I sí que funciona. De fet, la demanda ve per aquí i així espero que es continuï fent.
Clar. Vosaltres esteu a la zona de Subirats?
Sí, ara al terme municipal de Subirats.
Totes les vinyes que hi ha al voltant del celler són vostres?
No, nosaltres estem molt ben rodejats i acompanyats, no de competències, sinó de companys de sector. I la veritat és que sí que Berta, mira, aquí m'obres un tema que a mi m'agradaria deixar-me explicar una mica, si et sembla bé.
Sí, tant.
Vale. Doncs normalment, bueno, tot i no tenir prou finca, no?, o vinya, per vinificar tota la primera fermentació del cava, perquè nosaltres el Pep és anòleg, vull dir, no és viticultor, sí. Llavors va apostar més per fer art amb aquesta segona fermentació i tenir aquest control, no?, de la criança del cava. Actualment sí que tenim vinya, però no la suficient com per vinificar-ho tot. Però sempre ens agrada dir que posem en valor el territori, sempre ens agrada treballar amb famílies viticultores on també ens ajuden, no?, a poder-nos apropar i controlar també la qualitat durant tot l'any. I sobretot ens permet conèixer d'on surt aquest raïm, que al final és ecològic, és de varietat autòctona, però aquí és on jo volia posar una mica la meva opinió personal, i és la que de vegades no és necessari. És un tema delicat, però ho explico. A vegades no és necessari vendre constantment i posar tant en valor si la finca o la vinya és teva o és meva. És a dir, jo si tingués tota la vinya que moltes vegades s'explica i escolto, jo seria la primera defensora, això ho tinc claríssim. Uh-huh. Però que sí que crec que hi ha altres factors potents per cuidar, no?, també, i de tractar-ho bé, com és doncs, el preu que se li paga al pagès, tenir aquest control... I sembla que sigui clau aquesta excel·lència constant, no? I, sincerament, hi ha més models de negoci. O sigui, i hem d'entendre una cosa, que aquí em poso una mica més sèria, però s'hauria de parlar de la perillositat de vendre constantment l'excel·lència, perquè també es pot conduir a valors negatius, sobretot de cara als joves.
Sí.
I t'explico molt ràpid, perquè ja enrotllar molt, Però personalment crec que aquesta excel·lència amb expectatives tan elevades projectes o volen treure un vi al mercat per són anòlegs però no tenen prou pinya i d'alguna manera els hi falta com aquest conector, no? I per tant penso que és crucial educar en valor que t'ensenyin que no tenir-ho tot també pot ser un model de negoci.
Sí, sí, sí. No, estic totalment d'acord. La veritat és que sí. I a més, vosaltres també, com bé has explicat, és que no treballeu amb anònims o no sabeu d'on surt. Teniu una traçabilitat total també del raïm amb el que treballeu. Que la finca no sigui de titularitat vostra no significa que no cuideu les persones amb qui treballeu, o sigui, que al final és quasi bé, home, no el cuides tu, però quasi bé saps com li parlen, a la vinya, abans de que t'arribi tu el raïm, per entendre'ns,
D'acord.
Sí, sí, sí.
Al final, hi ha molts models de negoci i tots...
Clar. No, totalment d'acord. Escolta, que vull també que el Felip Urbano et pregunti ja coses, però més, home, més tècniques, no?, però coses ja més concretes dels vostres vins. Felip.
No, per sort, aquest estiu me van enviar dos mostres del projecte nou que ja té, que se diu Autora Wine, que són dos vins, bueno, que a mi m'agradaria dintre de Berta, no?, però són d'ella, personals. Jo crec que, bueno, que pues, bueno, us podria explicar una miqueta pues, aquests dos vins, sobretot hi ha un d'ells, que jo sé que ella li té molt de carinyo, i bueno, pues, m'agradaria que expliqués una miqueta pues, què és Autora Wine i quins dos vins té i quines varietats té, no?
Vale. Doncs, bueno, a Berta, ja ho he comentat abans, que fem 7 tipus diferents, sí, de cava i 4 vins tranquils. I dos d'ells són l'Autora. Autora és un projecte que neix... Bueno, Autora és un vi, vale? Això és un vi que, a més, neix per vendre, vull dir que... Però és veritat que abraça moltes altres coses, vale? Què prefereixes, que et parli una miqueta més del que és el cas d'Autora o del projecte, Felip? Què creus?
Bueno, no, te deia perquè que fas un dos vins, un d'aixer cereu vermell, jo crec que és una de les varietats,
sí,
que tu li tens molt de carinyo, doncs més que res, bueno, s'explica una miqueta, doncs això, no?
Vale.
Perquè li tens aquell tant de carinyo al cereu vermell, no?
Bueno, el cereu vermell és una vinya que vam plantar quan es va edificar el celler nou,
uh-huh,
i actualment ara ja té 9 anys, I és una varietat que el Pep doncs, hi creia molt, una varietat recuperada, ancestral, que estava molt plantada abans de la filoxera, després va venir la filoxera i es van arrencar moltes vinyes, la tendència del cava va fer que es plantés molt més el xarel·lo blanc, però tot i així doncs, bueno, segueixen haver-hi unes 100 hectàrees en total de xarel·lo vermell a tot Catalunya, i especialment estan al Penedès i la zona de Tarragona, saps? Llavors, per mi el xarel·lo vermell és una varietat que t'aporta bueno, doncs unes notes cítriques molt, molt xules amb els vins, no? En el meu cas, amb autora, doncs, amb aquests aromes més a nectarina, mandarina, notes també molt herbàcies que no tiren tant cap a tan anisades, sinó més mediterrànies. I, ostres, aquestes cides que té el xarel·lo, que bueno, doncs fa que pugui seguir evolucionant, no?, amb ampolla, superbé. I la veritat és que és un vi que jo li tinc molt de carinyo, no només per al vi i per com l'hem vinificat, que està vinificat també durant unes hores amb les seves pells, perquè tu trobis en copa un color més ataronjat, i està vinificat també amb lies per donar més cremositat, i bueno, la veritat, jo convido que el tastin. Però sobretot és un projecte, no sé, que abraça moltes altres coses, eh? Entre elles, jo crec que el que volia també era com aportar a la societat, al planeta, la possibilitat de pertànyer a una comunitat que va com molt en sintonia amb els meus valors, no? I sobretot el producte que vagi en conseqüència també amb els valors dels clients, no? Els clients que han connectat amb nosaltres per això, per la sostenibilitat, la procedència del vi, la crisi mediambiental i sobretot per l'impacte social. Llavors, doncs, tenim una comunitat creada, liada, que és impressionant, que estan molt pendents de cada pas que es fa amb autora i que, bueno, doncs penso que hem aconseguit algú que és tremendament difícil, que és aquesta connexió consumidor final i la marca de vi.
Doncs mira, Felip, ja et poso deures, eh? Tu segueix l'evolució d'autora també i estarem a sobre també, o sigui, si quan hi hagi algun canvi tu m'avises i tornem a parlar amb la Gemma, eh?
Això cap problema.
Molt bé, doncs escolta, que hem conegut a la Gemma Flaquer, és copropietària juntament amb el Pep, que és l'enòleg del celler Berta, els trobeu a internet a www.cavaberta.com amb H intercalada, cavaberta.com, i que allò es podeu acabar de conèixer i posar-vos en contacte amb ells i veure on estan treballant, que reitero, si fos fàcil, t'asseguro que ja aquest cap de setmana us vinc a visitar, però vaja, que caurà, Gemma, de veritat que sí. Gemma Flaquer, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Molta sort, eh?
Cuídate mucho. Chao,
vale.
Chao.
Gracias. Chao.
Escolta, quines amistats que tens, Felip? Escolta, poca broma, com creix tot el projecte, eh?
I de tota la vida, eh?
Sí. De vegades ens pensem que només a fora, allà lluny, fan
no.
coses importants que neixen d'un somni, a vegades, o d'una llavor petita, no? Doncs no, aquí a prop també en tenim d'aquests casos, eh?
I tant.
Aquest és un d'ells, i jo crec que tot just està explosionant, tot just, perquè escoltant a la Gemma, l'entusiasme i la quantitat de projectes que té al cap, és que tot just jo crec que està explosionant tot això. L'haurem d'anar seguint, evidentment. Escolta, Felip, la setmana vinent et dono festa,
eh? Sí, vinga, va.
Et dono festa. Tu fes castanyada, fes tard, el dia de la castanyada, que l'endemà et dono festa, eh?
Vinga, va. Nos vemos de aquí dos.
Una abraçada, cuida't.
Cuida't molt, que vagi molt bé.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero.
Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs Raquel, ja estem per sobre dels 24 graus a la ciutat de Lleida, ara mateix 5 per sobre de 2:15. És dimarts i comencem la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats. Mira, em fa especial il·lusió perquè ens ha acompanyat durant molt temps a la tertúlia dels polítics, però ara fa doncs uns quants mesos que no estàvem nosaltres. L'Helena Ferre, del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Encantadíssima de tornar a ser aquí. La veritat és que ho trobo a faltar una mica, però bueno, està bé que amb un grup de dos ens anem dividint també les tertúlies. Sí, home, van així tant la distribució, però bueno, Ricard, bé, encantadíssima de ser aquí.
L'Helena Ferre, que ja sabeu que ja ens ho va explicar, ja ho ha dit al món i a nosaltres també, que ja va decidir no tornar-se a presentar a la reelecció, aquestes properes eleccions municipals del mes de maig del 2023, que ja fa dies que n'estem parlant, però que fins i tot, escolta, ara és que ara a l'entrada li he dit, bueno, però això ja t'ho has tornat a... t'ho has repensat o no? I diu, no, ho tinc claríssim, que no, que jo no, que ja he acabat.
Sí.
El món de la política, de tot,
Sí, i necessitaré també desconnectar una mica, deixaré la militància perquè necessito fer això que es diu les dietes detox després de Nadal, que fa molta gent, doncs necessito fer una dieta detox, una mica de política, de l'espai en el que doncs milito, però no vull donar la sensació que ni molt menys no estic agraïda, ens al contrari,
no,
és tot un honor haver estat regidora, però hi ha una part molt dura que no es veu i que tampoc doncs, a vegades no ens encarreguem prou de traslladar a la ciutadania. Hi ha un desgast doncs, personal, familiar, que la política doncs, es cobre un preu doncs, personal també molt alt per les persones que ens hi dediquem i per tant doncs, prefereixo durant els propers anys compensar doncs, aquest desgast que ha fet la meva família.
Vigila que després de les dietes detox normalment se torna a caure. T'ho dic perquè com que has fet el símil de la dieta,
Això, l'efecte rebot, no?
Sí. Xavi Palau, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Xavi, anava dient que sí, quan l'Helena estava parlant de que no es valore prou la feina entre bambalines de les regidores i els regidors de l'Ajuntament de Lleida.
No, jo me'n refereixo quan dic que sí, és que és cert que a vegades comporta doncs, una sèrie de... Tots som persones, tots som humans, i per tant doncs, a vegades els moments no són fàcils, no? Igual que cada dia, cadascú en el seu dia a dia, la seva feina, doncs comporta moments de tota manera, al final ser regidor, ser polític també és una feina, i estem a l'escrutini públic del 100%, no? Que evidentment ho hem elegit així, i així té que ser, però que evidentment tots tenim a vegades moments, i per tant entenc el que vol dir l'Helena, clar.
Uh-huh. Per cert, diumenge, 109 vots a favor, un en blanc, 0 en contra.
Tinc detectat el vot en blanc, que es va equivocar, que em va trucar. Que s'havia equivocat, que es pensava que ficant la papeleta n'hi havia prou, no sabia ficar el nom.
Un 99,99% d'efectivitat. Vull dir que Xavi Palau, president del Partit Popular a Lleida. Això durant quant temps és?
En principi 4 anys.
4 anys,
pues just...
En principi.
Enhorabona. No,
gràcies.
Just abans de les properes eleccions municipals, de les altres, no de les...
Bueno, s'ha fet aquest congrés especialment ara, abans d'aquestes municipals que venen ara, doncs bàsicament per reforçar la candidatura i el projecte, i penso que ha encaixat bàsicament els temps d'aquesta manera.
Molt bé. Des de... Ui, anava a dir, des de l'Horta de Lleida... Bé, és igual. De Junts per Cat, el regidor David Melé, però així també podríem dir des de l'Horta de Lleida, David, oi?
Bon dia, bona hora.
Bon
també,
dia.
També. O des de Pardinyes, des de la regidoria d'ocupació, sí, o des d'en vulguis.
Des de la poca Horta de Lleida que ens deixarà el senyor Melé amb aquest govern.
Minut zero, minut zero.
Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
I també està amb nosaltres avui, per part del PSC, el Joan Queralt. Joan, què tal? Bon dia. Doncs
pues molt bé. Aquí escoltant els meus companys i que tots tenen la seva part de raó. Deia l'Ernest, ho comparteixo, el que deia el Javi també. Bueno. Totes les fenyes tenen la seva cara bona i la seva cara dolenta, però sí que és cert que la feina que fa la... La feina que fem els regidors implica renunciar a moltíssimes coses. A moltíssimes coses. També té coses bones, eh? No tot és negatiu.
Home, ja però, suposo, l'Helena també...
Però sí que has de renunciar a moltes coses. Sí, sí, eh? I la família, possiblement, són de la gent que més ho paga. Eh?
I dient, en aquest sentit, i suposo que la Maria i l'Helena compartiran el que diré ara, és que no és el mateix, suposo, tampoc. Els grups que tenen més representació crec que ho tenen més fàcil, i m'alegro que ho pugueu fer, eh? A l'hora de pugueu repartir les coses, però és que són... menys.
Totalment.
Hem de cobrir tot el mateix que cobreixin els que són molts regidors.
I aquí,
al final, sabis, comissions, clar, tertúlies, estar als actes,
exacte,
atendre la gent, que al final és el nostre deure, és molt bueno, més...
Però, Xavi, però venia sí aquí a COPE per tu...
No, ho dic per COPE.
Això dona molt bo, home. Això sempre dona bo.
Això relax.
Això és un regal, Ricard. Ojalà tot fos com això.
I el Xavi, que sempre diu que juga a casa, vull dir que...
Sí, sí.
Maria Borrell.
No, és un privilegi venir aquí a la ràdio i que la gent també te pugui escoltar. I jo, precisament ara, justament que estava arribant aquí, doncs m'he creuat amb un veí que m'ha dit molt bona feina, Maria. Volia deixar també el testimoni. Veus? De que, ostres, és molt reconfortant, no?, quan ho dones tot, perquè és la nostra feina, com deia el Joan, com deia també l'Helena, i té un desgast personal molt important, però és molt reconfortant quan realment ets útil per la ciutadania, quan fas coses que realment arriben i les persones les senten seves i veuen i se'n donen compte, no?, de que estàs treballant. Què podríem fer més? Segur, segur, i l'esforç hi és, i per això continuem, i per això tenim aquesta inquietud, no?, de continuar, però és molt reconfortant, i és que com que m'acaba de passar abans d'arribar aquí a l'estudi, o sigui, per això ho comento.
Perfecte, aquí li hem de treure la targeta groga, ja és a l'Ignasi Amor, que, escolta, des de començament de curs m'ha vingut un dia, la setmana passada, perquè me'l vaig creuar pel carrer i em va dir que sí, que vindré, i va venir, però ja no ha tornat a venir avui. D'Esquerra, estan
convidats. Són set regidors, no sé, és el que apuntàvem una mica, de que, clar, els grups que tenim, doncs, dos, tres regidors, inclús una en el cas, en aquest cas, de la Maria, que a més se li pot sumar en alguns casos la representació en altres institucions, sí, se li pot sumar a més la pròpia democràcia participativa o no del partit, si són més o menys jeràrquics, si són més o menys assembleares, que en el nostre cas ja sabeu com va, aleshores, clar, les reunions setmanals, etcètera, sí, sí.
Escolteu, avui anem a tocar un tema que ja havíem d'haver tocat, però l'actualitat va fer que, bueno, que tinguéssim més l'actualitat, i d'aquest no és que no sigui actualitat, que ho és, per desgràcia, almenys a la ciutat de Lleida i amb altres municipis de Catalunya, és el tema de les ocupacions. Dic actualitat perquè des de la mañana informen que hi ha un grup de persones que han ocupat l'antiga fàbrica de galetes Virgínies, que és un immoble que està abandonat al carrer Pinto García la Molla del barri de Pardinyes, que van tancar les seves portes, la seva activitat, al començaments del 2019. El president de l'Organització de Veïns de Pardinyes, Joan Torné, diu que ja va avisar a la paeria, i la paeria li va contestar que només els consta que hi ha una llicència en curs per construir una residència geriàtrica. Bueno, està clar que els ocupes no demanen permís a la paeria i, evidentment, no els ha de constar que està ocupada o no. Tot i això, l'Ajuntament diu que enviarà Guàrdia Urbana per inspeccionar l'immoble. Bé, tot això pel tema de les ocupacions. En vam parlar en el seu moment amb Fèlix Larrosa, que va estar aquí a COPE Lleida, amb Xavi Palau i amb Maria Borrell, entre d'altres. És un tema que la política de l'Ajuntament de Lleida actual ha favorit d'una manera o altra, amb segons quines decisions.
I del govern d'Espanya. Ricard, no? Sí, sí. Perquè, clar, qui té la competència també és el govern de l'Estat. i en aquest sentit no han volgut modificar la llei per poder desallotjar els ocupes i per poder otorgar més força legal als cossos i forces de seguretat. I el PSC, l'Ajuntament de Lleida, va votar en contra d'una moció del Grup Popular en relació al tema dels ocupes, perquè està molt fàcil de parlar-ne, però quan s'ha tingut que donar el callo en aquest sentit, els governs d'esquerres no han estat a l'alçada. I evidentment que l'Ajuntament de Lleida ha posat mecanismes legals per facilitar l'empadronament i en aquest sentit ajudar precisament a que els ocupes vegin Lleida una ciutat amiga pels ocupes. Què s'ha de fer? Otorgar mecanismes legals des del govern de l'Estat i evidentment l'Ajuntament creure's i aplicar les ordenances. I en aquest sentit autoritza, otorgar i donar i respectar el principi democràtic d'autoritat als cossos i forces de seguretat, perquè aquesta és una problemàtica transversal que afecta moltes administracions. La prova és que la pròpia Generalitat, que abans mirava cap a un altre costat, ja comença a modificar la llei. Esperem que l'Ajuntament de Lleida també ho faci.
Maria Borrell.
Mira, falta, jo crec, Ricard, que falta moltíssima decisió, moltíssima valentia, digue-li com vulguis, però realment és un tema que no és d'actualitat, és d'actualitat diària. És que no és que sigui d'avui més actualitat una setmana o una altra, és actualitat diària. Nosaltres, des del grup municipal de Ciutadans, sempre hem treballat molt amb el tema de les ocupacions perquè pensem que és un fet delictiu, perquè estàs parlant de la restricció de la propietat privada per, sense un títol habilitant i per tant, així s'ha d'atacar. Ara sí que comentava el Javi que, efectivament, efectivament, hi ha uns protocols, bueno, en aquest cas, potser des del govern de Paeria, no és que se faciliti, però sí que és una mica, se mira cap a un altre costat quan tenim davant aquest problema, perquè el tema de tot el que són els empadronaments, permetre tots els empadronaments, nosaltres en el nostre programa portem molt clarament, o sigui, mesures que des de l'Ajuntament, perquè parlem sempre del govern de l'Estat, del govern de la Generalitat, en aquest cas la modificació de bé sigui el Codi Penal o la Llei d'Enjudiciament Civil pel tema de les ocupacions, però realment se poden fer coses a nivell municipal, se poden fer coses i s'han de fer, perquè la ciutadania arriba a un punt que quan te trobes els veïns que te diuen, és que jo me'n vaig al barri, tinc el pis a la venda, o el meu pare el trasllado 3 mesos fora de casa perquè estem vivint en un barri on hi ha un edifici ocupat, i estic parlant del Fred Perenya, on els veïns reben amenaces, on els veïns s'han d'enfrontar amb aquesta brutícia, amb aquesta falta de neteja, que és perillós, perquè estem parlant de que això arribi a ser fins i tot perillós, i el que no pot ser és que la gent visqui atemorida a casa seva, visqui atemorida al seu barri per determinats personatges que, a part de cometre un il·lícit o un delicte, a més, o sigui, el que fan és amenaçar i posar en perill la salubritat de determinades zones. És un problema constant i aquí podem fer totes les diferències que vulguem perquè ja sabem que hi ha el tema de les ocupacions per necessitat, la gent que no pot pagar els lloguers i s'ha de diferenciar cada cosa el que és. Però el que és claríssim, és que no hi ha polítiques d'habitatge social zero, o sigui, estem a la cua de tot. El tema de les ocupacions a Catalunya cada dia surt a les notícies perquè Catalunya, Barcelona com a capital de Catalunya, realment, o sigui, és brutal les dades, i a Lleida és que estem amb una hèlix que no té fi, i això passa ara a Pardinyes, ho ha posat de manifest en aquest cas el president de l'associació de Pardinyes, però és que està passant a la Balàfia, està passant a la Mariola, està passant al centre històric, està passant a tot i cadascun dels barris i escales de Lleida, perquè tothom tenim coneguts que els està passant, o no directament, però sí, la comunitat de veïns, d'algun conegut, una finca colindant, una finca davant, una finca al costat. Llavors, a veure, això és un tema que amb una mica de voluntat s'ha de fer. Nosaltres vam fer molta força amb el tema del Fred Perenya, vam donar veu als ciutadans que es van queixar amb una carta al diari, precisament, vam donar veu als ciutadans i vam demanar, en aquest cas, a la regidoria d'Urbanisme que es posés les piles, se va a fer una inspecció i, evidentment, s'ha posat en mans de la justícia, perquè estem parlant d'un immoble que és titular d'una entitat financera. Llavors, quan és titular, que no és d'un particular, que és una entitat financera, bueno, tu has de demanar des de l'Ajuntament, per tema de salubritat, perquè aquest era el perill, s'ha de demanar al contenciós, en aquest cas al contenciós administratiu, al jutjat, doncs que t'autoritzi, perquè hi ha un perill per la salubritat, i per tant per les persones, i per tant per els incendis, que va haver un incendi, per tant s'ha de demanar mesures cautelaríssimes perquè aquest edifici es pugui desallotjar, perquè és tan senzill com això, és que és molt problemàtic.
Efectivament, nosaltres entenem que s'ha de diferenciar el que esdevé una problemàtica habitacional de famílies vulnerables que tenen doncs, problemes econòmics i que, per tant, recorren a l'ocupació perquè no tenen qualsevol altre mecanisme d'habitatge, perquè els lloguers estan com estan, perquè si per una banda diem no ha d'haver-hi una regulació amb el topall dels preus del lloguer, tampoc volem doncs, facilitar habitatge social, tampoc volem doncs, que la gent ocupi, i em direu on posem aquestes famílies, no? Per tant, aquí diferencia el que és, doncs, efectivament un problema de famílies que es troben, doncs, en una situació de vulnerabilitat i que, per tant, necessiten un habitatge, del que és un problema de seguretat. I per què és important això dir-ho? Perquè aquest apunt, el que ens deriva, que és la pregunta que es fa a tothom i que han sortit precisament a desmentir molts jutges i moltes instàncies judicials, és que hi ha suficients mecanismes per fer front a l'ocupació. Quin és el problema? Doncs que tenim els jutjats saturats, aquí sí, ho hem de dir, amb totes les de la llei, però en situacions de primer habitatge, i això, doncs, és fonamental dir-ho quan surten aquests debats, a casa teva, la morada, que es diu, on tu vius i on desenvolupes la teva activitat, està protegida. De quina manera? És inviolable. I si, eventualment es posés algú sense el teu consentiment, el delicte està castigat amb una pena de presó de 2 anys, en aquest cas, si utilitzes violència, si utilitzes intimidació. A més, si és un delicte flagrant, que és el delicte que està comès, doncs, en aquest cas, per les allanadores que estiguin allí continuadament, doncs existeixen mecanismes, processos judicials relativament ràpids en què la policia, doncs, pot entrar, pot identificar, pot detenir i posa fi, en aquest cas, al delicte. En aquells casos en què no és un primer habitatge i estem parlant de qualsevol tipus d'habitatge, que és el que passa des del 2018 en aquest cas, existeix un tipus de procés civil express que es diu desnonament express i que en aquest cas és molt breu. Es tractaria de qüestió de setmanes. I ara ens preguntem per què això no s'està desenvolupant quan tenim suficients eines. Doncs perquè els jutjats estan saturats i és aquí on hem de posar el focus de la qüestió i és aquí on nosaltres entenem, doncs, que s'han d'agilitzar aquests processos també per protegir la propietat privada, òbviament, doncs, aquelles persones que ho necessiten.
De totes maneres, has parlat de processos ràpids i has al·ludit a setmanes,
setmanes i
processos judicials. Hi ha molta gent que es pregunta que no s'hauria d'arribar al tema de judicial, és a dir, que s'ha de resoldre amb una trucada de la policia en 30 minuts, és a dir, al moment, no? Igual que si t'estan robant a casa, truques, ve la policia i passa el que ha de passar.
El primer és immediat, en teoria. És no a dir, el...
Ens queden 10 minuts per arribar a les dues, abans de que repliqueu Joan Queralt i David Melé, que falteu vosaltres.
No, jo seré, perquè a més, molt atentament estava escoltant, a més, com deia el Javi, no? Vull, al final jo crec que això ens ocupa i ens preocupa a totes les institucions, no és d'una sola institució, jo crec que és un problema social que tenim i que cal diferenciar els tipus d'ocupacions, però quan surt aquest debat sempre surt aquest tema de l'empadronament a Lleida, no? I jo vull aprofitar avui que hi ha l'Helena, que per la seva experiència com a regidora, i això, jo l'altre dia, quan parlàvem de l'empadronament a Lleida, ficàvem aquest element, no? que si és tan senzill o no tan senzill. Jo vull pensar, i ho desconec, i dir-ho, per això aprofito l'Helena i els companys que m'ho puguin, i si no, ho aniré a averiguar concretament, perquè l'altre dia vaig tindre per circumstàncies que em va donar la meva mare i realment no era tan senzill ni tan fàcil.
No, no ho és.
Vull dir, la documentació que aquesta senyora va tindre que aportar per poder justificar l'empadronament, i per això moltes vegades sento la facilitat de l'empadronament i quan veus un exemple dius, home, jo entenc que hi ha d'haver una fórmula més àgil per poder identificar totes aquestes necessitats i que dintre del que és la societat i dintre dels lleidatans i lleidatanes, per poder donar serveis, parlem de serveis socials o altres atencions, és important tindre identificades a les persones en un espai. Però per això, Elena, t'interpel·lo en aquest aspecte, però en positiu, vull dir, no interpretes, sinó des d'aquest punt de vista, de dir, quan parlem sempre fiquem aquest element, que a Lleida ho hem facilitat i realment vam rebre moltes crítiques i s'han rebut moltes crítiques amb aquest aspecte. I crec que també és un moment de ficar aquest element damunt de la taula del per què una cosa és d'una manera o és d'una altra. I que si tot és millorable, per això estem aquí. I torno una mica al que dèiem al començament, al final com a...
Jo vull fer un aclariment del reglament, però entenc que han de parlar...
Sí, però per això, l'Helena, en aquest aspecte. Sí, sí.
Joan.
Sí, bueno, aviam, de moment el decret aquest de l'empadronament hi ha un recurs que està presentat per paralitzar-lo, que és un recurs que se va fer des del Partit Socialista, des del PSC, des de la Paeria. Recordem que les persones sense sostre es poden empadronar als centres cívics dels barris per tindre una adreça o per tindre un lloc on empadronar-se. El tema de les ocupacions, a mi em farà el senyor Palau, perquè sempre deu tindre un mandat que cada vegada cobra la boca ha de parlar del govern central i de les esquerres i les dretes. Com ha dit l'Helena, si a tu t'ocupen una casa i tu fas una denúncia que és teva, al cap de 30 minuts aquests agents són fora. Són fora. I que ningú vulgui vendre històries perquè no és així, això. Quin és el problema i quines són els vivendes que ocupen els... Perquè fins i tot estem parlant a vegades de verdaderes màfies, que aquest és un problema real i que existeix. A Lleida hi ha moltíssimes poblacions. Aquesta gent ocupen vivendes que són de bancs, o de Banco Malo, o d'entitats, o de fondos Voltó, o de qüestions d'aquestes. Per la meva experiència laboral, parlar a vegades amb una persona que prengui la iniciativa per fer una denúncia, per manifestar que aquella casa està ocupada, no saps ni en què has de parlar. No saps ni en què has de parlar. Per tant, aquests són els processos que es ralentitzen molt durant el temps, que generen molta incomoditat als veïns, perquè moltes vegades són gent que el seu comportament és molt incívic, punxen la llum de l'escala, no tenen cap cura de l'immoble que estan ocupant, i, a més, el problema d'aquí se genera, sobretot quan estan convivint amb un mateix bloc de cases, pisos ocupats i gent que són els propietaris d'aquell edifici i que són els que hi conviuen, no? I això és el que realment genera problemes serios. Però, a veure, la manera de combatre això és amb polítiques socials, amb residència social i activant totes les polítiques d'habitatge. Si no, estem perduts, perquè al final és que no tindran cap més remei.
Ens queden només 6 minuts, per tant, intervencions molt breus. M'havien demanat la paraula l'Helena, la Maria i el Xavi, i us poso jo una cosa més damunt de la taula. O sigui, que la gent que ocupa es pugui empadronar, li millora la vida en algun sentit o no? O sigui, té sentit aquesta llei o no?
Que aquí hem de tenir en compte dos factors. El primer, el tema que apuntava el Joan, és cert, és a dir, abans una persona sense sostre es podia empadronar en un centre cívic. Però què passa? Bé, el paper ho aguanta tot, els protocols ho aguanten tot, però a la pràctica això no resultava ser efectiu. Perquè quan tu vols notificar una persona, per exemple, que li arriba la targeta sanitària, quan no és el seu propi domicili, doncs segurament aquella persona no agafa el centre cívic com a domicili fix, doncs per les pròpies característiques i circumstàncies socials i de vulnerabilitat que pateix aquella persona. I aquí hem de diferenciar molt el que són famílies, el que són persones sense sostre. Per això el protocol incideix en aquest tipus de casuístiques i de tipologia. Com deia el David, no és fàcil empadronar-se, però aquí, com a administració, hem de ser garantistes. I què és el que diu la llei? Perquè ara vindran els partits segurament més legalistes i constitucionalistes a dir-nos s'ha de protegir la propietat privada, clar que sí, però també el que ens diu la llei relativa a l'empadronament és que el padró ha de ser un reflex de la societat i una realitat del que està passant en aquella ciutat. I si en aquesta ciutat hi ha persones que estan vivint en un domicili dels quals no són propietari, això també s'ha de veure reflectit. El que deies tu de per què és útil o no és útil, o si hi ha una diferència o no hi ha una diferència entre un centre cívic i un habitatge. És diferent perquè l'empadronament obre la porta que tu doncs puguis anar a un determinat centre públic de salut, a un CAP, a un Bressol, allí on tu vius, allà al teu determinat barri, doncs que tu puguis, com qualsevol altre veí, sent també doncs menys estigmatitzant. Entenem que aquest protocol pot tenir millores? Clar que sí. I bé, és igual, deixo parar els meus companys perquè hem de que...
De manera molt breu, Maria.
Sí, intentaré ser molt breu perquè crec que és un tema que podem parlar extensament, però a mi sí que m'agradaria posar damunt de la taula, perquè ara parlem dels drets, en aquest cas, de persones que estan ocupant immobles, que puguin tenir dret a l'empadronament, però a mi m'agradaria posar l'èmfasi en quin dret tenen les persones que pateixen les ocupacions. Jo crec que s'ha d'oferir una millor protecció, en aquest cas, a les persones que pateixen l'ocupació, perquè aquí no es parla mai d'això, i sí, estem reclamant molts més mitjans a l'administració de justícia, però després no es veuen reflectit a nivell de pressupostos, i precisament els mitjans a l'administració de justícia passen perquè la justícia gratuïta pugui arribar a les persones que són víctimes d'ocupació, perquè la justícia gratuïta avui en dia només recolza, en aquest cas, els ocupes, i en canvi les persones, és igual, que sigui una empresa, fins i tot una empresa, una propietat, un banc que té propietat d'un edifici, perquè no es facilita la justícia gratuïta, en aquest cas, per les persones perjudicades.
Xavi.
L'Helena parla de legalistes i constitucionalistes i té part de raó quan diu que el padró té que explicar o té que ser el més sensible possible en quant a la realitat de la societat. Però la realitat de la societat també és defensar el dret a la propietat privada. I per defensar el dret a la propietat privada, diu el senyor Queralt, és que el PP sempre parla del govern d'Espanya, és que qui és el garant per defensar el dret a la propietat privada més enllà de l'administració de justícia, com diu l'Helena Ferre, és el govern d'Espanya, que és qui té la possibilitat per canviar les lleis. I deia el senyor Queralt, quan algú li passa això, a qui té que trucar? Aquest és el problema. Qui té que curar? Qui té que donar la resposta? La resposta és l'administració. En aquest cas, el govern central, qui té que ajudar canviant la llei a el que es té que fer. I els populars dèiem, aquí es té que trucar, però posàvem crear una oficina d'atenció al ciutadà que vostès van votar en contra. Quin és el problema? El problema és que els socialistes tenen un problema, que la societat amb aquest tema s'està tirant cap a la dreta. I vostès volen jugar a la comba, que si esquerra, que si dreta, i al final el problema és sense resoldre. Però qui és el competent? És el govern d'Espanya. Almenys la senyora Ferrer del Comú assumeixen que es podrien fer més coses. vostès com a govern, principal partit, Joan, no assumeixen.
Sí, aviam, és evident que se'n pot fer més de coses.
Superbreu, eh?
Clar que se'n pot fer més de coses, però vostè cita un problema d'ocupació en qui té que trucar no és el govern d'Espanya, té que trucar als Mossos d'Esquadra.
El problema és que els Mossos no tenen la capacitat legislativa per poder canviar...
Els Mossos d'Esquadra tenen la capacitat per treure'ls, i si no, parli vostè.
Això no és veritat.
Perquè jo també
això tinc no és veritat. Tot. No, no, això bueno, no és veritat.
Doncs pues, llavors, o mos enganyen els Mossos o mos enganyen...
O mos enganyen els socialistes.
Sí, no, bueno, o mos enganya el senyor del Partit Popular, que
no, no, no,
és culpa del món és dels senyors socialistes.
Els Mossos d'Esquadra no poden traure a un ocupe de forma immediata.
Els Mossos d'Esquadra, si vostè li d'entrenar arriba que vostè a casa seva i es troba gent a dintre de casa, truca els Mossos i aquesta i dinarà vostè a casa seva.
Ricard, que comencin a trucar oients que s'ha ocupat i que no els poden traure ni trucant als Mossos d'Esquadra ni a la Guàrdia Urbana. Vostè està ficant sobre els Mossos la responsabilitat
no, no,
de traure's
no, quan no tenen legislació per poder-ho fer. No, 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 no,
no. Això és un tema que, evidentment,
no
podríem...
Si això fos així, Joan, no hi hauria d'ocupes.
No, aquí, i hem parlat de l'ocupació, ni tan sols he esmentat que també hem d'intentar, molt ràpidament, no donar veu, i sisplau, i com va, a les empreses privades, com Securitas Direct, que és que de veritat, o sigui, no estem fent cap favor, intentem, crec que hem tingut un debat bastant sensat aquí, crec que hem de seguir en aquesta línia i des de les diferències ideològiques, posant de banda que crec que tots compartim això, que per una banda doncs, s'ha de protegir la propietat privada, però també s'ha de garantir el dret a l'habitatge.
David,
ens queden
tens 10 segons.
Suficient,
nou,
suficient. Com ha dit l'Arena Ferrer, tot és millorable i com han dit tots som regidors i la nostra competència és que ens unim amb això i que treballem i continuem treballant per evitar aquesta problemàtica.
Bueno, doncs David Melé, Elena Ferrer, Joan Queralt, Xavi Palau i Maria Borrell, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana i bona castanyada.
Gràcies.
Dimarts vinent us dono festa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 demà, programa especial de la Seu Vella. Ja saps que hem estat recollint veus, eh? I anem a gravar-lo ara, a les 3 de la tarda.